L'associació Fora de Quadre porta a Sant Cugat un cicle d'activitats per reflexionar sobre el passat colonial. Fins al 14 de desembre, diferents espais de la ciutat acullen propostes on es posa sobre la taula la relació entre Catalunya i el colonialisme espanyol a l'Àfrica. També s'aborda la relació entre Sant Cugat i el colonialisme. Sobre aquest tema, sobre molt més, en volem parlar amb Yolanda Aixalà Cabrella. És antropòloga, investigadora de la institució Milà i Fontanals del CSIC. Yolanda Aixalà Cabrera, què tal, com estàs?
Molt bé, molt bona tarda.
I encantats de saludar-te i tenir-te aquí amb nosaltres. Si et sembla, anem directes al moll de l'os. Quina relació ha tingut Catalunya, quina relació ha tingut Sant Cugat amb el colonialisme?
Bueno, jo penso que és important la pregunta, perquè és cert que darrere del colonialisme espanyol també queda una mica més desconegut, no? El que va ser la participació de diferents àrees de llavors el que era la península ibèrica, no? I, òbviament, també Canàries. Llavors, és cert que la primera arribada colonial, el que fa a colonització efectiva a partir de 1890-1900, són molts catalans, i molts canaris. I això dura pràcticament, jo pels meus estudis, pràcticament fins als anys 40, que ja quan diguem que l'Estat i Madrid ja veuen que veritablement és rendible, és quan desembarquen empresaris madrilenys i d'altres regions, no? I llavors diguem que la preponderància de Catalunya dins del que havia estat la colonització de la Guinea Equatorial queda una mica més esmorteïda, no? Si bé que és evident que era la metròpolis. Jo li dic que dels meus escrits parlo de la metròpolis als marges d'Espanya, no? Perquè veritablement Barcelona estava connectada amb Santa Isabel.
Precisament, clar, ara estableixes aquest lligam que és claríssim i, a més, fins fa 4 dies, parles fins als anys 40 del segle passat, o sigui, això és fa no res. Tu creus que la gent és prou conscient d'aquest passat?
Bueno, jo crec que no és conscient. Que consti que, en realitat, catalans hi va haver-hi fins al 68, que va arribar a la independència. Però jo el que diria és que aquesta preponderància del colonialisme dels catalans dins del que era el colonialisme espanyol a la Guinea Equatorial, doncs, bueno, jo no diria que vam ser, sap? O sigui, que aniria molta més cura a l'hora de parlar la presència catalana. I, òbviament, estava allà. Ara, això jo crec que va ser molt important, perquè és cert que hi havia plantacions de cacau, doncs, que eren catalanes, també de cafè, hi havia algunes de fusta, però la connexió, diguem, aquí, amb tot el que era la importació del cacau i després el xocolata i moltes empreses que després han heretat, doncs, moltes famílies que han heretat aquests diners i per fer altres empreses, doncs l'empremta està clara, no? Hi ha algunes famílies catalanes, doncs, que d'alguna manera, doncs, van poder aprofitar aquest bé i aquest benefici del colonialisme. I per tant, sí, hi ha un lligam fort, però jo diria que no van colonitzar guia els catalans. Jo això no ho diria mai de la vida perquè no és veritat.
Molt bé, molt bé, molt bé. En tot cas, no es va fer aquesta colonització d'una manera activa, com ara bé indiques, però sí que existeix aquest lligam. I jo et volia preguntar, ni que sigui alguna pinzellada, al respecte del lligam que hi ha entre aquest fet, entre la colonització i Sant Cugat del Vallès. Va haver-hi un lligam entre la ciutat i entre aquest fet?
Bueno, sí, perquè és cert que hi havia un exalcalde de Sant Cugat, en Barnils, doncs, que va tenir relació i, de fet, avui dia el líder de Vox a Catalunya és una persona, doncs, que viu a Sant Cugat i que també té un lligam directe amb la Guinea Equatorial. O sigui que, diguem que Sant Cugat és com que també és normal, vivim en un lloc que és molt potent i que potser sembla que és petit, però estem molt interconnectats a nivell global i és cert, doncs, que tenim certes personalitats, doncs, que viuen aquí i que tenen aquest lligam. Per exemple, el Juan Tomás Avila Laurel, que també participarà en aquestes jornades el divendres 10 de desembre, ell també és un escriptor de Novon, doncs, que està visquent a Valldoreix, aquí a Sant Cugat, doncs, des de fa 10 anys. No? O sigui que, per tant, tenim personalitats, tenim lligam, algun lligam colonial, en temps de la colònia, també tenim una escriptora ara no me'n recordo el seu nom, però que ella santcugatenca i que era filla doncs, d'una família que tenia propietats a la Guinea Equatorial. O sigui que, bueno, tenim alguns dels santcugatencs, diguem que tenim algun lligam amb la Guinea en el passat o en el present.
Molt bé. Iolanda, una de les feines que has fet tu precisament és confrontar les veus procedents d'aquests països colonitzats per l'estat espanyol, parlem de Guinea Equatorial, parlem del Marroc, i has confrontat aquestes veus amb les veus espanyoles. Vaja, un xoc de relats. Què passa quan compares aquests relats?
Sí. La veritat és que li agraeixo molt la pregunta, perquè per mi va ser molt brutal la contrastació de veus. I, de fet, a Espanya jo porto ja uns anys escrivint molt i en revistes d'impacte, vull dir que en llocs de referència i tal, i jo espero que al final algú es doni per entès, no? Perquè veritablement el relat de l'Espanya imperial i de l'Espanya colonial i del bé que va fer a l'Àfrica i tot això segueix funcionant i segueix circulant. I és una manera d'explicar un passat que s'hauria de revisar i que, òbviament, deixa fora les veus de les persones de les poblacions que es va ocupar, no? Llavors, clar, quan tu contrastes el que deien els espanyols, el que deia la retòrica espanyola, el que deien els civils, els espanyols civils que vivien en aquests llocs, i ho contrastes amb els guineans o amb els marroquins, clar, és brutal, perquè, per exemple, jo recordo una de les entrevistes, no?, que hi havia un senyor que em deia, miri, diu, sí, perquè... Perdoni. Tenien la costum, doncs, i això sortia per la legislació, que cada família que s'afincava a la Guinea Equatorial, de regal, entre cometes, tenia un boi, que era una persona, un noi de la Guinea Equatorial, que li feia les feines de casa, li servia i tot això. Doncs, un informant de la Guinea, que ara també viu aquí a Catalunya, em deia, mira, diu, nosaltres no vam poder triar com a homes lliures. Diu, nosaltres érem persones lluitadores, o sigui, érem coneguts perquè eren grans guerrers. Qui podia imaginar que si haguéssim pogut triar lliurement ens haguéssim dedicat a servir els blancs, no? Doncs això és una altra manera d'explicar el que era aquesta obligació dels guineans de servir els espanyols quan s'establien i tenien les seves cases i tenien el seu boi i també tenien les meninges, no? Per tant, jo crec que és urgent i que ja està bé del discurs que s'està fent sobre el colonialisme espanyol, que necessitem sentir moltes veus guineanes. Jo crec que això és un dels avantatges d'aquestes jornades que s'han organitzat, que està plegat de persones de la Guinea que ens poden dir el que els explicaven els seus avis o que el que van viure per carn pròpia, perquè són grans en el cas de la Remissipi. I crec que tot això, en algun moment, espero que l'estat espanyol se n'adoni que la història, o sigui, a banda del que tu poses en circulació de les retòriques, hi ha altres coses que són les veritats subjectives, no? I que, per tant, vull dir, es va fer mal, es va explotar, es va expropiar i es van fer tot un seguit de coses que ni tan sols han demanat perdó i que en algun moment s'haurien de plantejar de que això no és manera de tractar ni el passat de la història ni tampoc el present, perquè aquesta gent té després problemes d'integració perquè tampoc no hi ha un reconeixement d'un passat comú. Per tant, és com un peix que es mossega la cua, no? Que no aconsegueixes mai fer net perquè aquestes retòriques segueixen en funcionament.
Vaja, que encara queden cicatrius, no? I faltaria
moltes.
Que... Sí, i falta, per tant, això, no? Que l'estat espanyol assumeixi la cura d'aquestes cicatrius i no ho està fent.
Òbviament. Jo, per exemple, ara també acabo d'entregar un article que aquest sortirà a Àustria, que també en parlo, que a més ho vaig comentar amb un company perquè em van convidar a una taula rodona a Madrid ara fa 3 setmanes o així, i ho vaig dir allà, que era una taula sobre el Memorial Democràtic. Dic, bueno, ja està bé, el Memorial Democràtic, que només s'està parlant de la Guerra Civil, que a mi em sembla molt bé perquè és molt important i hem de fer net també, però està tot el passat colonial, que no s'està fent absolutament res i que tot el tema de la memòria democràtica s'hauria d'aprofitar per fer net també sobre el que va passar a les colònies. I això és un article ara que ho he entregat ja i que sortirà doncs, aquí pocs mesos a Àustria i que penso que són coses que algú ha de dir, no? I com que a més aquestes persones de la Guinea Equatorial tenen més problemes i més dificultats d'integració laboral i de donar-se a conèixer i d'obtenir les mateixes oportunitats que nosaltres, en tant que jo soc investigadora del CSIC i sí que tinc la possibilitat de dir aquestes coses, doncs mentre tinguem la possibilitat de tota aquesta gent que fa una feina magnífica, tots aquests guineans i guineanes, doncs que no tenen el micròfon que toca, doncs fins que no el tingui i no se'ls faci suficient cas, uns quants ajudarem a explicar tot això, perquè no estem al 2021. És que això és impressionant. O sigui, la independència va ser el 1968 i aquí se segueix sense parlar de Guinea. O sigui, això no, en qualsevol altre estat, això és impensable. A França i a Gran Bretanya i altres països que van tenir colònies, els seus escriptors de les colònies, del que havien estat colònies, se'ls té un gran respecte, publiquen les millors editorials i, a més, se'ls tracta absolutament amb cortesia i amb equitat. I en aquest país no es tracta bé a la gent. Vull dir, els immigrants són immigrants i se'ls mira malament i no pot ser. Vull dir, hem de fer un canvi de xip i fer una repassada sobre el mal que s'ha fet i bueno, segurament s'haurà fet algun bé, però jo, sincerament, se m'escapa.
Vaja, que al final tota la lluita i tota la feina que es fa quant a la memòria històrica, pel que comentes, almenys de moment, es queda una mica curta.
No, queda absolutament curta. I a més, em va fer gràcia perquè hi havia un company allà, no? I hi havia un company que em deia, ostres, aneu molt forta. O sigui, jo deia, que no és qüestió d'anar fortes, vull dir, és que jo el que no entenc és que com a aquestes alçades encara això estigui reclamant, no? I que no s'hi doni prou veu a la societat civil. I clar, al final quedem com alguns científics socials que sembla que siguem uns bolets, no? I que estem mig tarats, però no estem mig tarats. I a més, a nivell internacional se'ls reconeix el que estem dient i a més s'entén perfectament. O sigui, si s'entén a l'estranger, no entenc per què no s'entén aquí, no? I per tant, també està bé. Si bé jo, per mi, la participació de Catalunya dins del que era la colonització espanyola a la Guinea Equatorial va ser limitada, encara que, per exemple, és cert que si parlem dels missioners, estaven els claretians, hi havia algunes ordres que, òbviament, eren catalanes i tenien una gran preponderància. Jo, de tota manera, penso que, encara que la participació catalana va ser limitada, està bé que es faci net, també, i que es parli d'aquestes famílies i bé, doncs, que se sàpiga, no? Òbviament, això no es tracta... Quan parlem de reparació, No es tracta d'ara tornar amb tu, o sigui, crec que és una cosa molt més complexa, no? Però passa per un reconeixement. I mentre no hi ha reconeixement del fet i del mal, no hi ha manera de continuar, no? És com estàs en un carreró sense sortida. Per tant, està bé que es faci la feina de mirar quina participació va tenir Catalunya, la participació d'alguns catalans, com això ha pogut reverberar i bueno, mirar endavant i fer un món millor, perquè no, així no pot ser. Vull dir, els errors històrics s'han de reconèixer.
Doncs molta feina per fer que parteix, això sí, de la reflexió, una reflexió que es podrà començar a fer, almenys des de l'òptica santcugatenca, dins d'aquest cicle d'activitats que arriba a diferents espais de la ciutat. Us convidem a través de www.cugat.cat/agenda a consultar aquestes activitats que tindran lloc fins al dia 14 de desembre. Avui hem parlat amb la valldureixenca Yolanda Aixalà Cabré, antropòloga, investigadora de la institució Milà i Fontanals del CSIC. Yolanda, moltíssimes gràcies per atendre'ns i fins la propera.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i espero que pugueu gaudir del que és el programa aquest que han organitzat, que està molt bé i molt interessant.